Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui ens llevem amb un grau a Figueres, 3 a Santa Perpètua de Mogoda i 6 a la Ràpita. I el dia en què Oriol Junqueras tornarà avui a la seu d'Esquerra Republicana com a president del partit, mig any després de dimitir, qui va dirigir durant 13 anys Esquerra Republicana, afronta el repte de recosir un partit que ha quedat totalment dividit. En parlem amb el propi Junqueras en temps de tertúlia aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Se'ns ha fet llarga i ha estat dura, ha estat dura. Però vaja, jo crec que un cop passades les votacions tots som el mateix partit. Aquesta és la nostra postura i la meva responsabilitat.
La que sentim és Elisenda Alemany al suplement. Per primer cop, Junqueras no farà tàndem amb Marta Rovira, ho farà amb Elisenda Alemany. I una de les primeres carpetes que trobarà la nova direcció d'Esquerra Republicana seran els pressupostos catalans. Passat el Congrés d'Esquerra, s'haurien d'accelerar les negociacions. Avui també en parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, a partir de les 9. I a Madrid, setmana intensa als jutjats.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
L'empresari comissionista Víctor de Aldama compareix avui davant del Suprem. Demà ho farà Koldo García, exassessor del ministre Ábalos. Això mentre José Luis Ábalos apuntés contra tots dos la setmana passada. I en una altra causa, qui tornarà a declarar dimecres serà Begoña Gómez, la dona del president espanyol. Pel que fa a la política europea, mira avui cap a Alemanya.
Soeben habe ich eine Abstimmung nach Artikel 68 des Grundgesetzes bei der Bundestagspräsidentin beantragt.
Se celebra el vot de confiança contra el canceller Olaf Scholz. Si no hi ha sorpresa, el perdrà i el país anirà a eleccions el 23 de febrer. I Brussel·les, que mira avui també cap a Síria, primera reunió dels ministres d'exteriors dels 27 després de la caiguda del règim a l'Assad. Si hem de parlar d'esports, avui a 11:15, tertúlia esportiva, després d'una nova ensopegada del Barça a la Lliga.
Final del partit. El Barça, de forma sorprenent, insòlita, inèdita, increïble, ha perdut a casa amb el Leganés. Va perdre amb la Unió Deportiva Les Palmes i avui perd amb el Leganés el segon partit consecutiu a casa.
0-1 contra el Leganés al Montjuïc. El Barça només ha guanyat un dels últims 5 partits en Lliga. I un parell de coses més. La Marató de 3K torna a fer història. Més de 6 milions d'euros. Aquest és el marcador en què s'ha tancat la 37a edició de la Marató, aquest any dedicada a lluitar contra les malalties respiratòries. I avui repassarem també com va anar aquesta intensa jornada d'ahir. I a partir de les 11 del matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, us esperem a la Fundació Miró, amb la final de l'Enigmàrius.
Ets dels que només endevina l'Enigmàrius els dilluns? Doncs avui pots fer una masterclass amb els 50 millors, els que els endevinen tota la setmana, fins i tot els dijous. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, serem a la Fundació Miró d'11:00 a 12:00 del matí, rematant la Copa Enigmàrius 2024. Farem la gran final de 5 lletres.
Tot això aquest dilluns 16 de desembre del 2024.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Que ja poc més d'una setmana per Nadal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6 i 4. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens esportem aquest matí?
Tornen les protestes dels pagesos. De moment, organitzacions com Assaja es concentren avui davant la seu del Ministeri d'Agricultura. Un dels motius, l'acord entre la Unió Europea i el bloc latinoamericà Mercosur. Els pagesos temen que això obri encara més la porta a productes de fora més barats contra els quals no poden competir, diuen.
I a Brussel·les?
Justament es miren aquestes protestes amb preocupació. L'acord amb el Mercosur l'han de ratificar encara els països. França i Polònia hi estan en contra, precisament per la pressió dels seus respectius sectors agrícoles.
I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
El Wall Street Journal explica que Apple prepara una tongada de productes nous per mirar de recuperar el creixement. Diu el diari que primer serà un nou iPhone més prim, que traurien l'any que ve, i també diuen que la companyia està preparant aparells plegables.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Una crida del president Xi Jinping a eliminar els problemes de disciplina, que normalment és un eufemisme per parlar de corrupció. Així ho ha dit després que en els últims anys dos ministres de defensa hagin estat expulsats per, textualment, infraccions greus d'això, d'indisciplina.
Avui és dilluns 16 de desembre, avui esperem un dia anticiclònic amb un temps molt estable, farà sol tot el dia, tan sols a aquesta hora detectem quatre boires a la plana de Vic i també a la Noguera, que s'acabaran desfent, el vent afluixa pràcticament en calma, i les temperatures al migdia poden arribar amb facilitat entre els 12 i 15 graus a gairebé tot Catalunya. És veritat, però, que aquesta hora l'ambient és molt fred, tan sols tenim algunes temperatures positives a muntanya, perquè hi ha inversió tèrmica, i al litoral, a la resta de Catalunya, pràcticament a tot arreu, tenen temperatures per sota els 0 graus.
Fa molt fred avui, eh, Francesc Soler, bon dia.
Molt, i l'estudi també.
Sí? Bueno, sí, aquí sempre fa fred. Sí. És que això, aquí hi ha un aire condicionat, que no m'he entès mai com funciona,
cert,
que tu has d'engegar, representa, faci fred o faci calor, perquè la temperatura ja estaria regulada.
Doncs noi.
Però... ara està vermell, no?, que sembla que hagi de fer...
No, ara està vermell perquè està apagat.
Ah, val,
perquè, si perquè si l'encens et congeles, aquest és el tema, que no sempre cal estar 22 graus.
No.
En fi, anem a actualitzar-nos. Hola, Solanes.
Bon dia.
Oriol Junqueras convoca aquest matí per primer cop el nucli dur que pilotarà Esquerra Republicana. A partir d'ara, al matí de Catalunya Ràdio, l'entrevistarem abans, serà a quarts de nou.
Tot això després de la victòria de dissabte, el líder dels republicans enceta la nova etapa per 4 anys més amb la urgència d'intentar recosir la trencadissa interna i redefinir la nova línia política del partit.
Albert Prat.
Junqueras tornarà a ocupar aquest matí el despatx de president d'Esquerra, però després de 13 anys canviarà de mà dreta. Dissabte a la nit, Marta Rovira va sortir per últim cop de la seu del partit i qui ocuparà el seu lloc a partir d'ara, tal com estava previst, serà Elisenda Alemany, la veu dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona. En declaracions al suplement, la nova secretària general ahir es mostrava conciliadora amb els crítics.
Crec que el repte és aixecar el partit. Caldrà més lideratge que mai i, sobretot, molta, molta proximitat amb la militància.
I el perdedor, Xavier Godà, advertia que ja n'hi ha prou de ser un partit monolític.
La militància tenen capacitat per fer crítica política sense que això es visqui malament com una afronta personal. Això s'ha acabat, s'ha d'acabar.
Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'empresari Víctor de Aldama declara avui al Tribunal Suprem en la causa que investiga José Luis Ábalos en el que coneix com a cas Coldo.
A més, el Ministeri de Transports enviarà a la justícia l'auditoria que ha fet de tots els contractes que, segons de Aldama, van derivar en comissions. Uns informes als quals ha tingut accés aquesta emissora i que descarten cap irregularitat.
Madrid, Pol Marçà.
L'entorn de Víctor de Aldama assegura que davant del jutge rebatrà l'exministre Ábalos, que ha negat cobrar comissions. El dubte és si aportarà més proves o si assenyalarà més persones que l'Audiència Nacional. El Ministeri de Transports enviarà a més a la justícia una auditoria que conclou que en cap del centenar de contractes que va qüestionar de Aldama hi ha rastre d'activitats irregulars, pagaments sospitosos o tracte de favor amb ningú. De Aldama va sortir de la presó amb el compromís de col·laborar amb la justícia. Demà serà el torn al Suprem per a Coldo García, que fins ara no ha declarat mai davant cap jutge. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, el Partit Popular donarà suport a la proposta de Junts que insta Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, dubta, però, que aquesta proposició arribi en lloc. Ho deia el diari La Razón.
Mi objetivo es que haya un cambio de gobierno en España. Por tanto, si hay alguna posibilidad de que haya un cambio de gobierno en España, sin traicionar los principios y el programa electoral del Partido Popular, por supuesto que seremos coherentes.
Feijóo apunta que prefereix una moció de censura, tot i que reconeix que ara mateix no té els suports necessaris.
El líder del Partit Popular planeja també un acostament a Junts i el PNB en les qüestions fiscals i econòmiques, deixant de banda l'eix nacional.
El PSOE, mentrestant, descarta la qüestió de confiança. La número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, acusa el PP d'atacar qualsevol preu al president del govern espanyol.
La única vía que siguen es la de la destrucción, la destrucción, la destrucción. Porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti.
A més de les declaracions pel cas Coldo, aquesta setmana també hi haurà compareixences judicials en el cas que afecta Begoña Gómez, la dona de Sánchez.
I els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui per primera vegada sobre la situació a Síria després de la caiguda de l'Assad.
La diplomàcia europea defensa que la situació és molt incerta també per la seguretat dels retorns davant la suspensió de les demandes d'asil per part de molts estats membres.
Brussel·les, Jordi Baró.
La Unió Europea comença a articular avui una posició davant la Síria sense l'Assad amb una idea central de la diplomàcia europea. La situació és molt incerta i els interrogants estan tots oberts sobre quin serà el comportament de les noves autoritats en la protecció de les minories o en la pacificació del país. Prudència, diu un alt funcionari europeu que assegura que està per veure com es traduirà a la pràctica l'esperança expressada pels sirians. L'altre gran assumpte, els retorns. No podem dir si serà segur tornar a Síria en dues setmanes o en dos mesos, diu la mateixa font. Un grup nombrós de països europeus ha suspès les demandes d'asil. Brussel·les manté que els retorns forçats no són ara possibles. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'ONU reclama que s'aixequin les sancions a Síria, la formació d'un govern representatiu i justícia per als represaliats.
Tot mentre es reprenen els contactes diplomàtics internacionals després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad, Qatar anuncia que reobrirà la seva ambaixada, com ha fet Turquia, i França n'hi serà contactes per fer-ho aviat. Mentrestant, les autoritats de Damasc continuen investigant crims comesos per l'anterior règim.
Els nostres enviats especials a Damasc, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert, han visitat unes fosses comunes localitzades per les noves autoritats islamistes.
Bon dia. A uns 12 quilòmetres de Damasc hi ha una gran explanada on han trobat unes 150 fosses comunes. Els forats que no han estat utilitzats tenen uns 5 metres de fondària, un d'amplada i una quinzena de llarg. Els cossos que hi ha enterrats serien de l'època que hi va haver més assassinats, és a dir, entre els anys 2012 i 2016, però n'hi ha de recents segons un veí.
Només ho feien de nit. De dia no els enterraven. Aquesta fosa d'aquí és recent. Fins i tot hi ha aquell llençol tacat de sang fresca. Cada dia hi havia enterraments massius. Hi deu haver unes 150 fosses. Aquesta zona té uns 20.000 metres quadrats.
Des de Damasc, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, pel matí de Catalunya Ràdio.
El present i el futur de l'administració autònoma del nord-est de Síria, liderada pels kurds, està condicionada pels moviments de Turquia, país amb qui limita.
Els turcs els ataquen per aire amb bombardejos i per terra, finançant milicians sirians, mentre a nivell diplomàtic s'apropen al nou règim sirià.
Enviat especial al Kurdistan sirià, Jordi Prescó.
Turquia vol aprofitar que la nova Síria encara està en construcció per complir un objectiu doble, debilitar els kurds que controlen el nord-est del país i establir un lligam ferm amb el nou règim que dirigeix Damasc. El coministre d'Exteriors de l'Autoritat Autònoma Kurda, Fanar al-Gaed, ho veu com una ingerència més dels turcs en la regió.
El que passa a Síria és un tema que afecta a àrabs i kurds en tant que sirians. Turquia hi està interferint. Està fent de policia de la regió. Volen triar l'administració adequada, l'entitat apropiada i la forma de govern ideal.
Els kurds encara han d'aclarir el seu encaix en la nova Síria i esperen reunir-se aviat amb els dirigents del nou règim. Des de Camp Iglo, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el canceller alemany Olaf Scholz proposarà aquest dilluns una qüestió de confiança.
És un tràmit preceptiu per permetre que el president federal convoqui eleccions legislatives avançades que celebrarien el 23 de febrer.
Anem cap a Berlín, Oriol Serra.
La qüestió de confiança és un tràmit indispensable per a poder dissoldre el Parlament Federal Alemany i convocar eleccions avançades. Després de la sortida del govern dels seus socis liberals, el canceller Olaf Scholz ja no compta amb una majoria al Bundestag. Si no hi ha sorpreses, Scholz perdrà la qüestió de confiança i el president de la República Federal d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, tindrà via lliure per a convocar oficialment les eleccions federals pel 23 de febrer, la data acordada entre els principals partits de la Cambra Baixa Alemanya. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Tribunal Constitucional de Corea del Sud comença avui el procés per validar o no la destitució del president Yoon Suk-yeol, després que dissabte s'aprovés una moció de censura contra ell. Els magistrats tenen ara fins a 6 mesos per decidir si confirmen la destitució de Jung o si el restauren el càrrec.
Mentrestant, continua la investigació judicial oberta contra Jung per insurrecció. L'equip de la policia, el Ministeri de Defensa i l'Agència Anticorrupció que s'encarrega del cas l'interrogaran dimecres per haver decretat la llei marcial fa dues setmanes, un moviment que va haver de desfer hores més tard per l'oposició del Parlament. La borsa de Seul ha obert amb guanys després del compromís del president interí, Han Duk-soo, d'estabilitzar la situació política. En aquest sentit, ahir va parlar per telèfon amb el president nord-americà Joe Biden i avui el ministre d'Exteriors ho farà amb el secretari d'Estat Antony Blinken.
I als Estats Units, la cadena de televisió ABC accepta abonar 14 milions d'euros i disculpar-se amb el president electe dels Estats Units, Donald Trump, en concepte de rescabalament per difamació per haver-lo qualificat de violador?
Sí, el president estrella, George Stephanopoulos, va dir en directe que Trump havia violat la columnista de la revista Elle, Jen Carroll, quan un tribunal va sentenciar que hi havia hagut abús sexual, però no violació. Els diners seran destinats a una fundació, però museu de Trump, de pròxima creació, alhora que la cadena de televisió es farà càrrec de les costes legals per valor d'1 milió d'euros. La quantitat que percebrà Trump és el triple del que ell va haver de pagar a la columnista Carroll quan el va condemnar per abús sexual.
I preocupació pel gran nombre de víctimes que ha causat el pitjor cicló en gairebé un segle a l'illa francesa de Mayotte. És molt propera a Madagascar.
Les autoritats parlen de centenars o fins i tot de milers de morts. El delegat del govern francès a l'arxipèlag creu que serà difícil aconseguir un recompte definitiu.
Per què? Doncs perquè la tradició musulmana és la d'enterrar la gent en 24 hores. És una tradició que, evidentment, el delegat del govern a Mayotte no qüestionarà. I, per tant, serà molt difícil tenir un balanç final. Però crec que serà molt elevat.
Je pense que le bilan en lui-même est un bilan beaucoup plus lourd.
Mayotte és la regió més pobra de França, amb 320.000 habitants i quasi un terç de la població i gent sense papers.
Hi ha risc de desastre ecològic al Mar Negre. Dos petroliers russos s'han enfonsat prop de Crimea enmig d'una tempesta. Transportaven més de 4.000 tones de cru que es podrien vessar.
El Kremlin ha constituït un gabinet de crisi per coordinar el rescat de la trentena de tripulants supervivents, però hi ha almenys un mort i 4 desapareguts. També ha organitzat la neteja del cru, tot i que no ha informat de l'extensió de la taca de petroli que s'ha format. Les autoritats russes investiguen si hi ha hagut infracció de les normes de seguretat per part dels capitans dels petroliers, i les autoritats ucraïneses han acusat Moscou de negligència per permetre navegar en condicions tan adverses embarcacions de mig segle d'antiguitat.
I ara més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrades i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Més de 6,4 milions d'euros. Aquest és el marcador amb què s'ha tancat la 37a edició de la Marató de 3CAT. Aquesta any dedicada a lluitar contra les malalties respiratòries que a Catalunya afecta 2 milions de persones.
La xifra continuarà creixent perquè els donatius es poden continuar fent fins a finals de març. Ahir, però, els telèfons per rebre donatius no van parar de sonar a Fira Barcelona al llarg de tot el dia.
Barcelona, Maria Costa.
Fins a entrada la matinada, la seu telefònica de la Fira de Barcelona, els telèfons no van deixar de sonar. Els voluntaris del darrer torn van celebrar des de petites aportacions fins a aportacions de 4 xifres de 1.000 euros o més que es van rebre amb eufòria i aplaudiments. Qui aixecava el telèfon? Voluntaris que la marató d'aquest any els tocava de ben a prop.
Jo tinc asma, també, així que, bueno, una mica sí que té enllaç. Estic molt contenta perquè amb tots els diners que recaudin, doncs, pot servir per qualsevol altre tractament. També la meva àvia, doncs, també pateix com de patologies respiratòries, així que també, doncs, em fa molta il·lusió.
I d'altres voluntaris que mai fallen.
M'ha fet molta il·lusió poder venir, perquè és el dia que els catalans són tan macos.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I al llarg de les 17 hores de programa de la Marató hem pogut sentir sobretot testimonis de molts pacients amb malalties respiratòries.
És el cas de la Núria, qui van extirpar un pulmó a causa d'un càncer.
Llavors em van operar, em van treure un pulmó i ara visc amb un pulmó. És una cosa que no es veu, a mi se'm veu amb 36 anys que tinc, i diuen, buida aquesta perquè agafa un ascensor, o buida aquesta perquè aparca aquí a mobilitat reduïda, no? Perquè no es veu, però jo em canso molt.
En una entrevista a Catalunya Informació, la doctora Sílvia Carner, coordinadora de la unitat de nens de l'Hospital Vall d'Hebron, ha explicat que gràcies a la investigació els tractaments han millorat la qualitat de vida dels pacients, però avisa que cal continuar investigant.
Realmente ha marcado un hito en el tratamiento de esta enfermedad gracias a las investigaciones. Pero tengo que decir que hay otros pacientes, alrededor de un 25%, que no pueden recibir este tratamiento porque no está aprobado para sus mutaciones.
Com cada any, les línies per fer donacions a la Marató continuen obertes i en aquest sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, animava a tothom a participar-hi.
Que tenim un nivell de recerca molt avançat i que, per tant, els fons que es recaptin avui aniran molt bé. I en aquest sentit, aquells que encara no hagin fet la seva aportació o el seu donatiu, animar-vos en que a mesura de les seves possibilitats, doncs, la facin.
Recordem que les donacions es poden fer fins al 31 de març.
Un jubilat de Moià, al Moianès, s'enfronta a una pena de 39 anys de presó acusat d'abusar sexualment de les seves 5 netes d'edats compreses entre els 9 i els 13 anys. El judici s'ha de fer a l'Audiència de Barcelona entre avui i demà. Barcelona, Marinúria Rebella.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el primer cas es remunta a l'estiu del 2006, quan l'acusat va fer tocaments a una de les seves netes, que en aquell moment tenia 9 anys, aprofitant que es trobaven a casa seva, a Moià. El fiscal assenyala que aquell mateix estiu l'home ja havia abusat de la menor en una estada que havien fet a Peníscola. A partir d'aquell primer abús, l'acusat va repetir el mateix procediment en reiterades ocasions durant un període de 14 anys a casa seva, aprofitant-se de la vulnerabilitat de les menors. Els Mossos van trobar trobar en el seu domicili diverses joguines sexuals. El darrer episodi, segons el Ministeri Públic, va passar fa 4 anys. Des de Barcelona, Maria Núria Rebetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'incendi de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que va deixar ferida crítica una nena. La policia busca un home que hi podria estar relacionat.
La principal hipòtesi és que hi va haver una baralla i que l'home que busquen hauria cremat intencionadament el local ocupat per la família de la menor ferida. Els agents van fer una segona inspecció a la planta baixa de l'edifici, on van començar les flames per buscar pistes i determinar si hi ha responsabilitats penals. Mentrestant, la nena continua ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron i està estable dins la gravetat. El seu pare també està ingressat en el mateix centre, tot i que les seves ferides són menys greus. A la mare també la van haver d'atendre in situ per intoxicació lleu de fum.
I almenys mig miler de persones viuen en barraques i locals ocupats a Barcelona, segons dades de l'Ajuntament, que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Entre aquestes persones hi ha un centenar de menors i diverses entitats que demanen solucions per a aquestes famílies.
Actualment, segons dades oficials, hi ha 236 persones vivint en assentaments i 271 vivints en locals ocupats, totes en situació de vulnerabilitat, entre les quals hi ha un centenar de menors. La Madalina i la Cristina són dues dones que viuen amb les seves famílies en dos locals a Vallcarca.
En el local estamos viviendo tres niñas, mi marido y yo. Somos 5 personas. Hacemos algo de trabajo, yo solo tengo la renta garantizada.
Y un piso está mejor porque tienes cocina y el baño es muy diferente un piso de un local.
L'Ajuntament defensa que el fenomen va a la baixa, però entitats socials argumenten que si ho fa és perquè hi ha famílies que marxen de la ciutat o bé són desallotjades. També recorden que l'Ajuntament només té comptabilitzats els locals on hi ha activitats d'economia submergida, com la recollida de ferralla, mentre que no hi ha cap cens de la resta de locals ocupats. Paula Gómez és el membre del Sindicat d'Habitatge de la Verneda.
La majoria eren negocis i petits comerços que durant la crisi del 2008 van deixar de tenir una funció. Hi ha una mancança d'habitatge, hi ha famílies que no tenen on viure i acaben entrant en aquests locals a viure.
El consistori diu que és difícil tenir els números en detall perquè la dinàmica en els assentaments i locals és de molta mobilitat i que l'únic que garanteix el seguiment per part de l'administració és el fet que hi hagi menors.
I alliberen 8 dones obligades a prostituir-se a Barcelona.
Els Mossos han detingut dues dones i un home acusats de tràfic de persones per explotació sexual, tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. Les dues arrestades buscaven les dones en webs de contingut sexual de l'Amèrica Llatina. Un cop a Barcelona, les obligaven a prostituir-se durant moltes hores en dos locals del barri del Poble.
I els treballadors de Correus de Barcelona fan vaga des d'avui fins al 10 de gener per reclamar més personal. Marta Sánchez.
Denuncien que la direcció no cobreix les baixes laborals i que això en plena campanya de Nadal suposa una sobrecàrrega de feina inassumible. A més, David Vicente, portaveu de la CGT, convocant de la protesta, lamenta que es prioritza el repartiment de paquets de grans empreses en detriment de cartes i notificacions.
Nosaltres entenem que aquestes cartes moltes vegades són importants per a la ciutadania, per exemple, cites mèdiques als hospitals, carnets de conduir, inclús a les notificacions de l'administració, per exemple. Per exemple, hi ha moltes notificacions últimament de la llei de la dependència que també s'estan endarrerint.
Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
No hauria de dir-ho, però sento que et vull veure aquí abans de morir.
Continuen els concerts solidaris Som València. Avui actuen Guineu, aquí estem sentint ara Carla Miralda, Lil Dami, Limina, Litus, Mabel Flores i Àlex Martín. El concert serà a les 7 del vespre al Teatre Principal de Terrassa.
La segona.
I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much.
Miley Cyrus anuncia nous projectes musicals i que traurà un disc aquest 2025. De moment ja ha participat en la pel·lícula protagonitzada per Pamela Anderson, on Cyrus ja ha col·laborat amb la banda sonora, nominada, per cert, a millor cançó original als Globus d'Or. El nou disc, que es dirà Something Beautiful, no hi ha data concreta de llançament, però ja ha explicat que tindrà moltes, diu, influències del rock dels 80.
I la tercera?
Descobreixen música inèdita de Michael Jackson en un traster abandonat. Segons ha publicat la revista Hollywood Reporter en exclusiva, a les cintes de casset hi hauria fragments de temes inèdits i com a mínim dos cançons senceres que no haurien sortit mai a la llum. Tot plegat ho han trobat en un garatge que era del cantant i productor musical Brian Loren. Ara mateix, però, per temes de drets d'autor del productor, la música no es pot comercialitzar i només hi ha l'opció de guardar-ho o de vendre-ho en una casa de subhastes.
I en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça torna a ensopegar, els blaugrana continuen líders, tot i que han patit una derrota davant del Leganés per 0-1.
Un gol del conjunt madrileny només començar el partit li va servir per endur-se els 3 punts de Montjuïc. Els blaugranes es van estavellar una vegada i una altra contra la porteria de Dimitrovic. Pedri, en declaracions a Dazón.
Bueno, un partido jodido, la verdad. Es imposible irse contento hoy. Y bueno, la verdad que creo que hemos empezado el partido un poco dormido. Nos llega el gol de ellos y luego hemos espabilado, hemos creado ocasiones, pero no hemos tenido esa chispa que nos ha faltado para llegar a puerta y hacer los goles.
Compta amb Lamine Yamal, avui li fan proves, va acabar amb moltes molestes al turmell per una entrada duríssima. Els blaugranes mantenen un lideratge cada vegada més feble, empatats a punts amb l'Atlètic de Madrid, que va guanyar el Getafe 1-0. El Madrid està a un punt, els dos conjunts madrilenys, a més, tenen un partit menys. També a primera, l'Avés 1, Atlètic Club 1, Real Societat 0, Les Palmes 0 i Villarreal 1, Betis 2. A la Lliga Femenina, victòria del Barça-València 0-1, empat a 1 de l'Espanyol contra el Llevant i derrota del Llevant-Badalona 0-1 davant l'Eibar.
I el City de Guardiola, que encadena la pitjor ratxa amb una victòria en 11 partits.
Nova derrota del City, a més, fa molt de mal, molt afectat anímicament el conjunt de Guardiola. Va perdre 1-2 davant el Manchester United amb 2 gols els últims 2 minuts. Guardiola reconeix que no troba la manera de guanyar.
No és només la situació d'avui, ja que ha passat altres vegades. No tinc defensa possible. Jo sóc el cap, sóc l'entrenador i he de trobar una solució. I sóc jo qui no troba una solució. No sóc prou bo i no ho estic fent prou bé. Això és futbol i toca seguir. Futbol en
a la Lliga de Bàsquet, el Barça perd a Saragossa 108-95, quarta derrota consecutiva, la penya guanya contra el Tenerife 93-86 i el Lleida s'imposa a Bilbao 84-66. Avui també es triarà nou president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán o Salvador Gomar.
I avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio celebrarem la gran final de la Copa Enigmàrius en directes de la Fundació Joan Miró al Parc de Montjuïc amb 50 dels millors concursants de l'Enigmàrius. Però abans, sapiguem que no ha deixat dormir aquesta nit en Joel Díaz.
Bon dia. Avui m'ha costat dormir donant-li voltes a la Marató. La Marató de 3CAT és una iniciativa collonuda que fa una doble funció de conscienciació i de recaptació de fons i que, a més, té altres derivades molt guapes, com, per exemple, posar en valor el teixit associatiu del país i la seva capacitat d'organitzar-se. És molt bona cosa, la Marató, però, d'altra banda, cal recordar que la seva missió és recaptar fons per la investigació i cura de malalties en un país on la investigació i la medicina públiques pateixen una manca de recursos cada dia més alarmant. Què vull dir amb això? Que benvinguda sigui la caritat, és clar que sí, però que si de veritat volem una bona medicina de tots i per tots, també ho hem de demostrar quan anem a votar.
Canalies, quina alegria, bon dia.
Bon dia, bon dilluns i bones festes. I sobretot alegria, menys mal que ja és Nadal. Aquesta que esteu escoltant és la proposta nadalenca que ens arriba de part dels catalans Siderland. Quan ens pensàvem que els clàssics de sempre serien protagonistes d'aquestes dates, el duet de música contraataca amb aquesta delícia que s'enganxa des del primer moment. Per uns moments s'han apartat del so més electrònic i han acabat sucumbint a l'esperit nadalenc. A menys mal que ja és Nadal, farem carn d'olla i 800 plats de canelons que la iaia ha fet la sopa i ens agraden els torrons. Bé, de fet que les tradicions, també la de crear noves cançons de Nadal en català, perdurin sempre, perquè això sempre és una alegria.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest Nadal, olives per a tota la família. Les d'anxova, de seitó, les de pernil, de jalapeño, les negres, les de pebrot...
Un moment. Si no són l'espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'espanyola, una aceituna com a ninguna.
La espanyola, una Navidad com a ninguna.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
En punt, 2:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Oriol Junqueras convoca aquest matí el nucli dur que pilotarà Esquerra Republicana a partir d'ara després de la victòria de dissabte.
Sobre la taula recosia el partit després de la divisió dels darrers mesos. La futura secretària general Elisenda Alemany i el candidat derrotat Xavier Godàs ho mostraven ahir al suplement.
Crec que el repte és aixecar el partit. Caldrà més lideratge que mai i sobretot molta proximitat amb la militància.
La militància tenen capacitat per fer crítica política sense que això es visqui malament com una afronta personal. Això s'ha acabat, s'ha d'acabar.
Avui en tertúlia parlarem amb el mateix Oriol Junqueras. Serà després d'entrevistar la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ens acompanyarà a l'estudi, justament ara que els republicans han de decidir l'estratègia a seguir al Parlament, per exemple, si donen suport o no als primers pressupostos del president Salvador Illa. Tot això el dia en què Víctor de Aldama declara al Tribunal Suprem en la causa que investiga José Luis Ábalos en el que es coneix com a cas Coldo.
A més, el Ministeri de Transports enviarà a la justícia l'auditoria que ha fet a tots els contactes que, segons de Aldama, van derivar en comissions, uns informes als quals ha tingut accés aquesta emissora i que descarten cap irregularitat.
I els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui per primera vegada sobre la situació a Síria després de la caiguda de l'Assad.
La diplomàcia europea defensa que la situació és molt incerta, també per la seguretat dels retorns davant la suspensió de les demandes d'asil per part de molts estats membres. L'ONU demana que s'aixequin les sancions contra Síria. Geir Pedersen és el seu enviat especial al país àrab.
Esperem poder veure un final ràpid de les sancions perquè puguem veure realment una concentració al voltant de la construcció de Síria.
I aquest és el marcador final de la Marató de 3CAT.
Total, 6.434.613 euros és la xifra final del marcador de la 33a edició del macroprograma solidari dedicat aquest any a les malalties respiratòries.
I avui també us avancem al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de l'Ajuntament. Almenys mig miler de persones viuen en barraques i locals ocupats a Barcelona.
La Madalena i la Cristina són dues dones que viuen amb les seves famílies en dos locals a Vallcarca.
En el local están viviendo tres niñas, mi marido y yo. Somos cinco personas. Hacemos algo de trabajo, yo solo tengo la renta garantizada.
Y un piso está mejor porque tienes cocina y el baño es muy diferente un piso de un local.
A partir de les 10 parlarem també nosaltres avui amb Albert Om, que és col·laborador del Matí, que es va posar al capdavant, per cert, de la Marató. I Catalunya ja té Museu del Renaixement, que ahir es va inaugurar.
Jo triaria el tapís que ha deixat el MENAC.
Ocupa el Palau de Requesens de Molins de Rei, al Baix Llobregat.
Obrim també els diaris. Albert Montilla, bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Doncs avui, a les portades, dia de xifres, als diaris catalans. La primera la trobem al diari Ara, que titula que els robatoris a les carreteres es dupliquen en un any. Hem passat de 5.000 al 2023 a gairebé 10.000 al 2024. Poca broma, que això són 27 robatoris al dia. La Vanguardia publica una fotografia de les destrosses del cicló mortal a Mallot, amb la incògnita del balanç. De morts n'hi podia haver centenars i fins i tot milers, diu el diari, que també, per cert, publica entrevista a Oriol Junqueras, en què el nou president d'Esquerra diu que han de tornar a connectar amb la societat. El periòdico obre avui en clau econòmica, titula que el comerç calcula vendre fins a un 8% més per Nadal, i a banda, una curiositat, el diari titula L'enigma del quart fill d'en Dic. Explica que en l'esquela del fundador de Mango, mort aquest cap de setmana en un accident a Montserrat, ha aparegut el nom d'un quart fill del qui no se sap l'identitat. Es tractaria d'una persona apadrinada, per això. Pel que fa als diaris de Madrid, avui tornen a anar plens de les causes judicials del PSOE. El País ho resumeix al titular, diu: una bateria de cites judicials eleva la tensió en la recta final del curs polític.
Un quart fill que no sap l'identitat?
Misteris.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Avui esperem un temps molt estable. Farà sol tot el dia. A aquesta hora tenim temperatures negatives a quasi totes les comarques interiors, però al migdia s'arribarà amb facilitat entre els 12 i 15 graus.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Gerard, de Masies de Voltregà. Forma part del grup de joves que gestiona la Casa Museu del Voltreganès, la col·lecció etnogràfica més important d'Osona, ubicada a les antigues escoles de Vinyoles. Explica que l'Ajuntament ha licitat un projecte per construir 6 pisos socials en aquest espai, un procés que, segons el Gerard, afectarà la col·lecció dels 1.200 objectes que custodia la Casa Museu i dues entitats més. Lamenta que les obres canviaran l'interior de l'edifici i destruiran part d'un patrimoni que no està protegit per la Generalitat.
S'ha de fer habitatge, però no a costa de les entitats que som allà i que al final depèn de la nostra subsistència tenir aquest espai o no.
El govern municipal matisa que en els dos mòduls més propers a la carretera es mantindrà la Casa Museu perquè allà no s'hi pot construir habitatge i que les altres entitats es reubicaran. El projecte respectarà la façana de l'edifici, però no l'interior.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Demà serà un altre dia o no. El protagonista del Dia de la Marmota està condemnat a viure el mateix dia en bucle. El musical arriba en català al Teatre Coliseum de Barcelona. Una comèdia romàntica que és la combinació perfecta entre la pel·lícula dels 90 i el teatre musical de gran format actual. Avui, el que no surti d'aquí, sortejarem entrades per la preestrena del dia 23 de desembre. No t'ho perdis, jo no ho faré.
Fem ara un repàs de com tenim els mercats. La borsa espanyola deixa enrere la seva pitjor setmana des del mes d'agost, en gran part per la caiguda d'Inditex, després de presentar uns resultats que han estat per sota de les expectatives dels inversors. Avui l'Ibex obrirà els 11.700 punts després que divendres es deixés un 0,11%. Als Estats Units, pendents del que decideixi la Reserva Federal amb els tipus d'interès, de moment el Dow Jones es deixa un 0,20%. I acabem aquesta hora amb les borses asiàtiques, que també es tenyeixen de vermell. La de Hong Kong es deixa gairebé mig punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquestes festes regala emocions amb el fil invisible, el musical. El superèxit de vendes de Míriam Tirado al Teatre Goya. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Nit de pau. Dia sensiva. Només avui, a MediaMark, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Poesia, tipografia i comunicació de masses de Josep Iglesias del Marquet, pioner del mail art, el collage i la poesia concreta i experimental a Catalunya. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. De alma en
pa, por favor. El cantaor Israel Fernández és un dels grans exponents del flamenc actual. El 22 de desembre, a l'Auditori de Girona, acompanyat del guitarrista Diego del Morao, farà un recorregut per la seva discografia i presentarà el seu últim treball, Pura Sangre, on conflueix el flamenc tradicional i la transgressió. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. Catalunya
Ràdio. Passen 8 minuts a 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
El nou model de pediatres a l'atenció primària continua aturat. Un any després de l'anunci de l'ara exconseller de Salut, Manel Balcells, el nou govern de Salvador Illa encara no ha donat el vistiplau a la reorganització. L'anterior executiu preveia tenir-la a punt abans de finals d'any.
El sistema proposat per Balcells aposta per la creació d'una 80 d'equips territorials de pediatres i infermeres de pediatria amb direcció pròpia per atendre els CAPs i altres espais. Malgrat el suport inicial dels professionals del RAM, Cristina Laserna, de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, reclama un replantejament per canviar de prioritats.
Potenciar els rols dels professionals en les seves competències. És tota aquesta tasca d'aplicar el protocol d'atenció, els screenings, el cribatge, la prevenció i la promoció de la salut.
El model que vol aplicar l'actual Conselleria de Salut, encapçalada per Olga Pané, preveu que cada pediatra i infermera continuïn treballant als equips d'atenció primària i als CAPs on són ara.
A partir d'ara, quan anem al supermercat, veurem que els ous tenen noves etiquetes per saber de manera més senzilla com s'han criat les gallines.
Es compleix d'aquesta manera amb la nova normativa de la Unió Europea que, segons el sector, ens donarà informació més fàcil d'entendre a l'hora de comprar. A partir d'ara, els ous es classifiquen segons el seu model de producció. Per tant, l'etiqueta indicarà si són ous de gallines criades en gàbies condicionades, ous de gallines soltes o de galliner o ous de producció ecològica. Dolors Callís és la vicepresidenta d'Improvo, que és l'organització interprofessional de l'ou.
S'entén millor el model de producció del que estem parlant. Gallines de terra, sobretot, perquè semblava que les gallines, bueno, estiguessin tirades de terra, no? I les gallines no estan així, sinó que estan en una granja en la que estan soltes, poden moure's lliurement.
Es calcula que al conjunt de l'Estat hi ha unes 1.400 granges de gallines i més de 47 milions de gallines, gairebé tantes com espanyols.
Catalunya reinundarà estanys dessecats en compliment de la Llei Europea de Restauració de la Natura.
La normativa ja en vigor obliga els països a recuperar un 30% dels hàbitats degradats d'aquí al 2030 i el govern aposta per les antigues basses com una de les vies. També prioritza la restauració d'antics secans de Ponent i el tractament de boscos madurs. Ho ha explicat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal.
Hi ha estanys, alguns d'ells és molt difícil poder actuar, estan totalment humanitzats i ocupats, però d'altres seria possible. L'estany de Bellcaire seria un lloc fantàstic per fer-hi coses. I a les zones de secans també hi ha zones de Lleida que valdrà la pena acabar de complementar tota la protecció que fem en les aus estèpiques.
Per avaluar si els estats membres compleixen, Europa tindrà en compte el percentatge d'espais sobre els quals s'hagi actuat, però sobretot que els hàbitats en qüestió s'hagin recuperat i es puguin mantenir a llarg termini. El govern calcula que podrà tenir enllestida la seva proposta concreta d'accions d'aquí a un any i mig. La facilitarà la Moncloa perquè inclogui el pla que han d'enviar a la Unió Europea.
Des d'avui torna a funcionar el servei dels trens de llarga distància Euromed i Intercity entre Barcelona i Alacant.
Estava interromput des de fa més d'un mes com a conseqüència de les destrosses provocades per la dana del País Valencià. Un cop acabades les reparacions, es normalitza la circulació de trens, tot i que, excepcionalment, el primer Euromed d'avui cap a Barcelona surt de València i no d'Alacant. En total, Renfe ofereix prop de 23.000 places a la setmana entre Barcelona i Alacant i gairebé 3.000 per la connexió Barcelona-Comunitat Valenciana amb Múrcia. A partir d'avui també finalitza el servei alternatiu per carretera que s'havia establert en diferents trams del trajecte.
Inaugurada la nova línia de tren RL4 que connecta les estacions de Lleida Pirineus amb Terrassa Estació del Nord en 2 hores i quart.
La posada en marxa d'aquest nou servei substitueix l'R12 entre Lleida i l'Hospitalet de Llobregat.
Alba Mor.
La nova línia millora els horaris i augmenta el nombre de circulacions per sentit amb l'objectiu de garantir la mobilitat de viatgers en les hores de més demanda. Canvis positius pel sistema de transport, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Més operativitat allargant aquesta línia, més freqüències. Passem de 3 a 5 freqüències entre setmana i de 3 a 4 els caps de setmana. Per tant, millora d'un servei de connectivitat i, per tant, jo crec que una millora pel territori també.
El temps de durada del trajecte, però, es manté a les 2 hores i quart. Renfe operarà la línia fins l'any 2026, quan es preveu que Ferrocarrils n'assumeixi la gestió.
I encara parlant de transport ferroviari, us expliquem que la companyia privada d'alta velocitat Irió ja ha estrenat la ruta directa entre Barcelona i Màlaga.
La freqüència és diària, amb un tren d'anada i un altre de tornada, amb parades a Saragossa, Madrid i Còrdoba. El comboi que surt de l'estació de Sants de Barcelona ho fa al voltant de 3:15 del migdia i el viatge dura 5 hores i 50 minuts. Es dona el cas que l'Irió entre Barcelona i Màlaga ha començat a circular només 3 mesos després que Renfe també posés un AVE directe entre les dues ciutats. Irió ja ofereix des de fa un any la ruta entre Barcelona i Sevilla.
I els cultivadors d'avets de Nadal del Montseny Guilleries es recuperen després de diverses campanyes de sequera que els feien trontollar el negoci.
Enguany preveuen augmentar les vendes un 20% respecte a l'any passat.
Sant Hilari Sacalm, Mariana Retxe.
El Montseny Guilleries s'ha convertit en la zona on es produeixen pràcticament tots els avets de Nadal de la península. Aquesta campanya el sector celebra una puja de les vendes després d'anys complicats per la sequera que els abocaven a tancar. Ho explica el gerent de Can Jové, Albert Gallifa.
Nosaltres ara ens ajuda a respirar perquè, si no, en aquella sequera el nostre cultiu era inviable. Pensa que, a més de no ploure, ens vam posar 40 graus, que aquí a dalt a les Guilleries això no és normal.
A més, el sector també celebra que cada cop es torni a apostar més per l'avet natural en comptes del de plàstic.
És posar-se realment un tros de natura a casa i és ajudar a la natura a fer el seu cicle.
En pro de recuperar-se, el sector ha mantingut aquest Nadal el preu dels avets, tot i la pujada del cost del combustible.
3:15 del matí, Catalunya ja té museu dedicat al Renaixement. Marta Viana.
El Palau de Requesens de Molins de Rei, al Baix Llobregat, és l'espai on s'ha ubicat l'únic museu monogràfic de Catalunya dedicat a l'art del Renaixement. Aquest diumenge s'ha inaugurat i també s'ha obert al públic.
Més dades, Maria Guixà.
El museu acull un centenar d'obres artístiques dels segles XV, XVI i XVII. En destaca el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que n'ha portat una quarantena, i entre elles el tapís flamenc de grans dimensions que al segle XVI va decorar el Palau de la Generalitat. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat a Catalunya Ràdio la importància que té aquest nou equipament cultural pel país.
Té una mirada de territorial, d'articular el sistema, de que no tot passi a Barcelona, sinó que en altres llocs on és pertinent, en aquest cas aquí tenim el Palau Requesens, és un palau renaixentista i per tant té sentit explicar el Renaixement des d'aquí, però en canvi és un museu de importància per tota la comarca i per tot el país.
Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Descobreixen música inèdita de Michael Jackson en un traster abandonat.
Segons ha publicat la revista Hollywood Reporter en exclusiva, les cintes de casset hi hauria fragments de temes inèdits i com a mínim dues cançons senceres que no haurien sortit mai a la llum. Una d'elles es titula Don't Believe It i sembla que la lletra faria referència als casos d'abús sexual que hi havia al voltant de l'estrella del pop. També hi hauria un altre tema que seria el debut de Jackson fent rap. Darrere d'aquest descobriment hi ha Greg Musgrove, un pare de família i expolicia aficionat a buscar tresors i en aquest cas els hauria trobat en un garatge abandonat del cantant i productor musical Brian Loren. Ara mateix, però, per temes de drets d'autor del productor, la música no es pot comercialitzar i només hi ha l'opció de guardar-ho o de vendre-ho en una casa de subhastes.
I encara alguns apunts més de cultura. A Tarragona aquest vespre hi ha concert de Nadal. Ooh, happy
day. Serà amb els alumnes de gospel i la coral de Gent Gran de Sant Pere i Sant Pau dins de la programació de Nadal. El concert és a 6:45 al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.
A Figueres s'estrena una exposició que reivindica el paper de 50 dones en el món rural.
Hi ha 15 plafons amb informació de totes aquestes dones, algunes amb carreres lluny del seu entorn i d'altres que han treballat en zones rurals. Hi trobem entre elles la mestra Rosa Maria Moret, l'enòloga Anna Spelt, la pilota aèria Empar Pagès, la forestal Gemma Dorca o la metgessa Laura Robles. L'exposició es pot visitar a la biblioteca Fages de Climent de Figueres fins al 4 de gener.
I a Lleida es pot visitar aquests dies l'exposició Mirada Captiva.
Una exposició de l'artista Elsa Casanova Sampé que explora la relació entre els caçadors i els animals a través de diferents peces artístiques. Es pot visitar al Centre d'Art La Panera de Lleida.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Frustrant pel diari Esport, un desastre pel Mundo Deportivo i col·lapse per l'esportiu. L'Ara parla de mal son abans de Nadal, el periòdico diu que el Barça rebutja ser feliç i La Vanguardia reflecteix un Barça impotent d'inici a final. El diari recorda que a data d'avui el Barça ja hauria d'haver estat jugant a l'Spotify Camp Nou si s'hagués mantingut la data inicial que van prometre des del club. No hi ha muntanya màgica, sinó muntanya russa, explica Juanjo Pallás, en un Montjuïc que recorda la Societat de la Nieve, amb un fred que pela i que li venen a un ganes de menjar-li el dit al company. Sergi Pàmies parla de fred, de silenci, amb un entrenador que sembla un surfista retirat, Marcus Sorg, el segon de Flick. Ramon Bes al País parla d'un Barça que s'escanya a Montjuïc, mentre que des de Madrid el Marca i l'As destaquen que l'Atlètic de Madrid ja està aquí, co-líder empatat amb el Barça.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
Gairebé a la mateixa velocitat amb què va il·lusionar la colerada per damunt de les possibilitats de la plantilla, el Barça de Flick ha caigut al desconcert de la seva realitat actual. d'un equip que en la mateixa setmana guanya a Dortmund ple d'energia i perd a casa amb el Leganés sense convicció ni idees, en podríem extreure la conclusió que és irregular o que es motiva la carta. I pot ser que aquests ingredients hi siguin, però haver sumat només 5 dels últims 18 punts en joc, una victòria en els últims 6 partits, ja no és només un problema d'actitud o concentració. El més increïble és que amb aquest 5 de 18 el Barça encara està a l'altura del Real Madrid i l'Atlètic. Precisament els matalassers visiten Montjuïc en l'últim partit de l'any. Guanyar-lo endolciria les festes culers, però la limitació de la plantilla en algunes posicions no desapareixerà.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs mira, avui temps anticiclònic. Tenim un gran anticicló de gairebé 1.040 hectopascals que farà que tinguem sol tot el dia. Ara mateix tan sols detectem alguna boira al voltant de la plana de Vic i puntualment alguna cap a la Noguera. Les temperatures a aquesta hora són fredes, molt fredes, especialment a l'interior, amb valors per sota dels 5 graus sota 0 a Arties, 5 graus sota 0 al Pont de Suert, 3 negatius a la Pobla de Lillet, 2 sota 0 a Olot, a Balsareny en tenen 2 de negatius també, 6 a Mataró, 8 a Barcelona, 2 a Mora d'Ebre, 5 a Vilaseca. Al mig dia, però, si estarà prou bé. Temperatures entre 12 i 15 graus a gairebé tot arreu, farà sol, el vent ja fluixa, i sembla que aquests pròxims dies el temps es mantindrà encara estable, en tot cas seria dijous que tindrem una entrada de vent del nord que tornarà a fer baixar les temperatures.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 parlarem de pressupostos i de finançament amb la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero.
A 9:45 entrevistarem a Oriol Junqueras, el nou president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Només hi ha un partit. El temps de les candidatures s'ha acabat.
A la tertúlia esportiva analitzarem la 17a jornada de Lliga amb Carme Lloberes, Joel Díaz, Ramon Besa i Laia Tudel.
A les 11, la gran final de la Copa Enigmàrius en directe des de la Fundació Joan Miró al Parc de Montjuïc amb 50 dels millors concursants.
6 lletres.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Olives d'anxova, de seitó, de jalapeño, de pebrot...
És l'Espanyola, una aceituna como ninguna.
La Espanyola, una Navidad como ninguna.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al Matí de Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
És que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat. Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
No hi ha feina per tot l'any i estan estirant subvencions. Estan estirant. Els arqueòlegs de Catalunya
estan estirant subvencions.
Dels més ben pagats. Arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
Tots. I allò d'Empúries s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
Que ho acabi. Que ho acabi. I allò convertim-ho en xalets per francesos.
Exacte. S'acaba. És el turisme que volem.
El búnquer, amb en Pellio, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53.
Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Oriol Junqueras convoca el nucli dur d'Esquerra Republicana després de recuperar la presidència del partit.
Ara canvia de mà dreta amb Elisenda Alemany com a secretària general. Alemany i el candidat derrotat Xavier Godàs defensaven el suplement de Catalunya Ràdio recosir el partit.
Crec que el repte és aixecar el partit. Caldrà més lideratge que mai i sobretot molta, molta proximitat amb la militància.
La militància tenen capacitat per fer crítica política sense que això es visqui malament com una afronta personal. Això s'ha d'acabar.
En parlarem amb el mateix Junqueras al matí de Catalunya Ràdio a partir de quarts de nou i abans parlarem també amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. En el cas Koldo, Víctor de Aldama declara avui al Tribunal Suprem per la causa que investiga José Luis Ábalos.
El Ministeri de Transports enviarà a la justícia l'auditoria que ha fet de tots dels contractes que, segons Aldama, van derivar en comissions, uns informes als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio i que descarten cap irregularitat.
I preocupació pel gran nombre de víctimes a l'illa francesa de Mayotte, propera a Madagascar, per la força d'un cicló.
Les autoritats parlen de centenars o fins i tot de milers de morts, segons el delegat de l'arxipèlag.
Pourquoi? Parce que la tradition...
Per què? Doncs perquè la tradició musulmana és la d'enterrar la gent en 24 hores. És una tradició que, evidentment, el delegat del govern a Mayotte no qüestionarà. I, per tant, serà molt difícil tenir un balanç final. Però crec que serà molt elevat.
Mais je pense que le bilan en lui-même est un bilan beaucoup plus lourd.
I els treballadors de Correus de Barcelona comencen una vaga fins al 10 de gener.
Denuncien que no es cobreixen les baixes laborals i això suposa una sobrecàrrega en plena campanya de Nadal. A més, lamenten que es prioritzin paquets de grans empreses i no cartes o notificacions.
I la Marató de Trescat recull més de 6.400.000 euros.
És la xifra final del marcador de la 33a edició d'una marató dedicada a les malalties respiratòries.
I precisament de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. És ben normal que avui el país i la gent de Trescat se sentin ben cofois amb un nou èxit de la Marató. Entenc que la gent hi doni diners amb la millor voluntat del món i celebro que la televisió pública s'ocupi i divulgui les malalties respiratòries. Però subsumir una cosa tan seriosa com la investigació científica a la caritat nadalenca em sembla una idea moralment qüestionable. En un país on la recerca encara viu sota mínims i on els investigadors han de fotre el camp a d'altres indrets del món per guanyar-se la vida dignament, salvar-nos la consciència amb un aguinaldo té una certa dosi de cinisme. A mi em sembla magnífic que la gent vulgui sentir-se solidària i que guardi uns calerons per evitar les pulmonies d'altri. Però la ciència i la medicina no demanen propinetes, sinó pressupostos del primer món. I els malalts no necessiten caritat, sinó un sistema sanitari digne, cada dia.
I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam fer un homenatge a en Joan Barril i al seu Cafè de la República i a la Ràdio Tranquil·la en general, de la qual n'és un gran creient i practicant en Manel Elias.
M'agradaria cantar la sintonia del programa.
Ah, molt bé.
Una sintonia que era reposada i reflexiva.
Sí, mítica, la sintonia del Cafè de la República. Sí.
Doncs va, el micròfon és teu, Manel. Senyores i senyors, amb tots vostès, Manel Elias interpreta... Nanet, Sora...
Separa't una mica del micro.
Manel... és ara, perdó. La... Lo-lai... Lo-lai... Lo... La-la... Lo-lai...
Oh, que bonic, que bonic, que bonic.
La, lo,
preciós, preciós.
Sí, companys, em rebeu bé.
No, sí, sí, estem... Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia, però se't donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-se és que ja és als cinemes la història del Bruno, un xaval normal de Nou Barris que viu amb la seva àvia en un pis humil, treballa de repartidor de pizza i surt al casal de joves del barri. La pel·li es diu L'edat imminent i fuig de tòpics com el sexe i les drogues, l'addicció a les xarxes o les històries d'universitat per retratar la realitat de moltes joves de la ciutat on sovint no es posa el focus. Ho fa de manera descriptiva, pausada i crua, en contrast amb l'ironia i l'autoparòdia de què estem acostumats darrerament. És la proposta del col·lectiu Vigília, anomenat a la millor direcció novella als Premis Gaudí, i la podeu veure durant tota aquesta setmana a diversos cinemes de Catalunya.
I el segon motiu, l'Eloi Vila.
Dilluns, el dia de pujar el cotxe a l'Albert Om, i és que després de 15 hores de directe conduint la marató d'aquest any dedicada a les malalties respiratòries, l'Albert mereix, sens dubte, un reconeixement professional immens. Ahir, gràcies a la marató, vaig saber moltes coses, però una és que cada dia respirem al voltant de 29.000 cops. I com que un any més i ja en són 33, milers i milers i milers de persones van tornar a fer els seus donatius, els donarem a ple pulmó 29.000 gràcies. A totes elles i a l'Albert, que suposo que aquestes hores deu dormir... Gràcies. I arrenquem el dilluns amb aquesta cançó de Dominica. Som-hi!
Sur mon visage, une ombre qui me condamne au tissu sombre à la couleur où se noient toutes les couleurs si toutes mes chansons portent le deuil si les arbres dans ma voix comment sur mon corps pourrait s'épanouir azalée, jasmin, dahlia bouton d'or même si je ne suis pas triste dès que je chante ça devient sinistre tous les jardins se mettent à l'heure d'hiver tous les palais